Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de l'abast. Com cada segon diumenge de mes, una petita dosi de ciència a l'abast de tothom. Ens acostem a final de curs acadèmic i creiem que pot ser d'interès per molts donar una ullada a com està la universitat avui. De què disposa, quins preus tenen els estudis, les sortides professionals de les nostres carreres, també donar un cop d'ull com es fa a Europa, com es fa en altres països. L'hem titulat precisament així, la universitat avui. Ho iniciarem parlant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, conegut com a Pla Bolònia. Parlem també de les universitats a Catalunya que hi ha actualment, els estudiants, el que s'inverteix econòmicament, el nou sistema d'accés a la universitat, la selectivitat que s'acaba i que començarà un sistema nou, quins estudis universitaris es poden cursar aquí al nostre país, a Catalunya, tant de grau com de màster com de doctorat, i després compararem amb algunes altres comunitats espanyoles i fins i tot de l'estranger i quines són les carreres que tenen menys atur. D'entrada, diguem que la Generalitat va assumir el traspàs de competències en matèria d'universitats l'any 1985. Per tant, doncs, portem 30 anys d'universitat a Catalunya. Llavors existien tres universitats al nostre... les competències són des de fa 30 anys, eh? Ja n'existien tres d'universitats l'any 1985, que eren les clàssiques, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Bellaterra, la Universitat Politècnica de Catalunya. Això era l'any 85, l'any 90 es va, va començar a funcionar la Universitat Pompeu Fabra. El 93, la Universitat de Lleida, la de Girona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. L'any 1995 es va inaugurar la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i més tard s'hi va anar afegint universitats privades. La Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, que actualment és Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, on aquest setembre que ve farà la primera oferta conjunta, Vic i la FUB, també la Universitat Internacional de Catalunya i també la Universitat Abat Oliva. Des de fa molts anys ja té presència també a Catalunya la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED, que des de Madrid imparteix doncs, estudis diguem-ne, a distància. Des dels anys 80 fins a l'actualitat, les universitats catalanes han passat de ser universitats dedicades només o principalment a la formació, a la docència, a passar a ser universitats intensives en recerca, en investigació, a més de desplegar els darrers anys una activitat molt important en innovació tecnològica, en transferència de coneixements, en cursos, en tecnologia per a les empreses, etc. etc. Realment, les universitats han de ser allà on es genera el coneixement, on es genera també la recerca. Després aquesta recerca i aquest coneixement s'ha de transmetre, bé sigui en cursos, en tallers, en escoles d'estiu, en jornades, s'ha de difondre en publicacions, té gran importància les tecnologies de la informació i les comunicacions, les famoses TIC, per difondre arreu doncs, què es publica, en revistes de prestigi i que coneguin doncs, els altres països i tothom doncs, del món del coneixement. I finalment això s'ha d'explotar. No n'hi ha prou d'aprendre, de saber, sinó que després s'ha d'entrar al mercat de treball, s'ha d'aplicar, però també es poden doncs, fer patents, fer convenis amb empreses, fer transferència de tecnologia, etc. etc. Actualment, aquí al nostre país, a Catalunya, l'ensenyament ja sabem que, per poder-nos centrar, el tenim dividit entre l'ensenyament primari, que són doncs, des del primer curs que es fa a primer, quan tens un any, de 6 anys fins a 11, o sigui, el primer curs és de 6 anys fins als 11, és l'ensenyament primari. Després, l'ensenyament secundari, que és la coneguda ESO, entre 12 i 15 anys. El batxillerat, entre 16 i 17 anys, o cicles formatius de grau mitjà doncs, de formació professional, una vegada aprovada l'ESO. O bé també es poden fer cicles formatius de grau superior una vegada acabat el batxillerat. I finalment, a 18 anys, això si tot ha arreglat o si se n'ha suspès algun, doncs llavors és més tard, però l'inici és bàsicament els 18 anys. Aquest any 2000, aquest curs 2014-2015 es fa la selectivitat, que és el final doncs, dels estudis diguem d'ensenyament abans d'entrar a la universitat. Es fa el dimarts 9, el dimecres 10 i el dijous 11 de juny. Per tant, d'aquí 4 dies, dimarts, dimecres i dijous, 9, 10 i 11 de juny 2015, hi ha les proves que se'n diuen de la PAU, de proves PAU, proves de selectivitat. Però la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, la famosa LOMCE, doncs, podríem dir del ministre Wert, que ha estat molt, molt contestada, proposa que les PAU, que les proves aquestes de selectivitat, desapareixin l'any 2017. I llavors hi haurà, en vez de doncs, aquesta prova actual de selectivitat, que fa tants anys que es fa, tres proves durant els estudis, diguem, abans d'entrar a la universitat. Una primera prova a final de primària, a 11 anys, una espècie de petita revàlida a 11 anys. Una segona prova, podríem dir també la segona revàlida, acabant la secundària, acabant l'ESO, a 15 anys, més o menys. Una tercera prova, quan s'acabi el batxillerat o la formació professional als 17 anys, que seria la tercera, diguem-ne, prova de revàlida abans d'entrar a la universitat. Però, per entrar a la universitat, cada una de les universitats tindrà l'opció, podrà fer unes proves de campus, que se'n diuen, o per titulacions, doncs per saber els coneixements d'aquella persona cap a la carrera que vol entrar. Sembla que Catalunya, també Andalusia, doncs es posicionen per fer una prova única per totes les carreres i no haver de fer proves per cada carrera de les que es vol entrar. Però això serà més tard i, per tant, ara ens quedem aquí de que fins a l'any 17, o tant aquest any i el que ve, aquest any és el penúltim, que hi haurà selectivitat i l'any que ve serà l'últim curs ja. Tot l'ensenyament d'ara el tenim reglat, és conegut, doncs que per entrar a la universitat es fa el que se'n diu el Pla Bolònia. Els estudis d'ara són guiats per la Declaració de Bolònia, que va ser un manifest que van redactar 29 països l'any 1999 de tota Europa per construir un espai europeu comú d'estudis, d'educació superior. I així es podrien intercanviar els títols entre els diversos estats europeus. Es reconeixien, diguem, la titulació d'un país amb una altra, cosa que no passava fins llavors. Això és el Pla Bolònia, bàsicament. Pla Bolònia consta d'uns crèdits, podríem dir-ne, que és el que ha d'anar superant l'alumne. I un any acadèmic normal té 60 crèdits, que diuen crèdits ECTS, això és en anglès, i cada crèdit ve a suposar que l'alumne, ja dic que n'hi ha 60 en un any, doncs cada un d'aquests està format per unes 25-30 hores de treball. Normalment solen ser 10 hores d'explicació del professor, per tant 10 hores de presencial, que et diuen, i les altres 15 de treball personal. Per tant, quan parlem de cursos amb crèdits, cada crèdit són 25 hores de feina, 10 de presencials amb el professor i les altres 15 pel seu compte, biblioteca, sales d'estudi, sales d'informàtica, allà on sigui. I quines són les carreres que... No les carreres, perdó, els tipus de titulacions que hi ha ara. Doncs les primeres són les de grau. I les carreres de grau són de 4 anys, consten de 240 crèdits, per tant 60 crèdits cada curs, i que també es vol modificar i passar-les possiblement a 3 cursos. Ara són de 4, però possiblement que l'any que ve hi ha moltes universitats passin a tornar a tenir doncs, el grau de 3 cursos, com era abans doncs, el primer cicle de la universitat. Una vegada acabat el grau, aquests 240 crèdits i haver-los aprovat, es passa el que se'n diu el màster, si es vol fer. Ja tens la titulació, però si es vols pot fer un màster, que poden ser d'un any, 60 crèdits, o de 2 anys, 120 crèdits. I quan s'acaba el màster, si un encara li han quedat ganes d'estudiar, pot fer la tesi doctoral, pot anar-se a estudiar un doctorat, que això ja el temps que hi dediqui ja serà diferent per cada un, dependrà del període d'investigació i de tota la part experimental que hi hagi, que pot ser més llarg, normalment 3, 4, 5 anys per fer el doctorat. Una miqueta així és com està estipulat això. En els graus, que és el que et trobes primer quan entres a la universitat, aquests graus de 4 cursos, i que diem que possiblement que seran de 3, per exemple, si ho mirem, jo és un dels camps que conec més, l'enginyeria, i entre l'enginyeria i l'enginyeria química, doncs podríem dir de forma genèrica que els dos primers cursos són molt bàsics. Són bàsics. Hi ha matèries molt genèriques, o sigui, aprens una mica de tot, profunditzes en tot, en matemàtiques, en física, en informàtica, també en química, en dibuix, en temes d'empresa, en estadística, i llavors té algunes assignatures doncs, concretes de sistemes mecànics, perquè algun enginyer ha de saber també mecànica, sistemes electrònics, tecnologies ambientals, per exemple. Després hi ha el tercer curs, que sol ser el d'especialitat, aquí és on cada una es forma, si és en electrònica, si és en mecànica, si és en química, si és en tecnologies doncs, de medi ambient, etc etc. I finalment, l'últim curs, el tercer o el quart curs, també hi ha assignatures optatives que l'alumne pot seleccionar, escollir segons les seves conveniències i més li agradi, i el treball final de grau. I amb això es culmina el primer grau, que són de 4 cursos i que diem que poden ser després de 3, possiblement, perquè vol anar cap aquí la llei també del Ministeri. Després, si un creu que amb un grau d'aquests, que ja té atribucions per anar a treballar, però vol continuar estudiant, el que hi ha és el màster d'un o de 2 cursos. D'aquí un moment ens hi tornem a posar amb la universitat avui. Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise, wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Universitat avui, això és el que estem parlant a Ciència a la base de tothom, en aquest programa del mes de juny, quan els alumnes s'estan examinant pràcticament de selectivitat i ja s'està pensant en com, de quina manera, què volem fer a l'entrada a la universitat. Repassem que a la Universitat de Catalunya hi ha 12 universitats arreu. Són universitats de prestigi i de gran qualitat perquè publiquen i estan reconegudes internacionalment. Hi ha tots els àmbits del coneixement pràcticament entre aquestes universitats. D'elles, 7 universitats a Catalunya són públiques: Barcelona, Autònoma, Politècnica, Pompeu Fabra, Lleida, Girona i Rovira i Virgili de Tarragona. 4 són privades: Ramon Llull, la Universitat de Vic amb la FUB, la Universitat Internacional de Catalunya i l'Abat Oliva. Una és no presencial, la Universitat Oberta de Catalunya, i l'altra no és està a Catalunya, però és estatal, que és la UNED. Les, diguem-ne, 12 universitats catalanes, aquest curs 2015-2016, aquest curs que ve, oferiran més de mig miler de graus universitaris, graus que hem dit que eren de 4 cursos actualment. I s'hi afegeixen moltes dobles titulacions. Hi ha tendència a les universitats ara, i sobretot aquí a Catalunya, a fer doble titulació. O sigui, una part, diguem, de matèries d'una titulació i una part d'una altra, que tenen una relació i tenen una certa homogeneïtat, però que així, quan acabes, pots tenir més atribucions, perquè tens l'atribució per poca cosa que culminis de les dues carreres. La millor, amb aquesta doble titulació, al cap de 4 anys, quan acabes el grau, no pots exercir de les dues coses directament, però sí que amb alguns complements acabes tenint dues carreres, i això sol ser molt positiu. Direm d'entrada, abans de passar una mica com què costa la universitat i quin professorat hi té i quanta gent hi estudia, dir una miqueta algunes noves titulacions que hi haurà aquest any, 2015, aquest curs que ve, 2015-2016. Totes les carreres es divideixen en branques. Hi ha la branca que vol fer els alumnes d'arts i humanitats, si els agrada. Hi ha la branca de ciències més pures, física, química i tal. Hi ha la branca de ciències de la salut. Hi ha la branca de ciències socials i jurídiques, dret i totes les altres, hi ha la branca d'enginyeria i arquitectura. Doncs bé, aquest any que ve, 2015-2016, el setembre que ve, la Universitat de Barcelona comença algunes titulacions noves. Una d'elles és, en destaco només alguna de cada universitat, Ciències del Mar. L'Autònoma, la de Bellaterra, pel seu costat, aquest any començarà de nou Prevenció i Seguretat Integral. La Politècnica de Catalunya, la UPC, Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, més Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, això que dèiem de doble titulació, doncs Aeroespacials més Telecomunicacions, i una de novedosa que va apareixent ja a les universitats d'arreu d'Europa i també aquí, que és Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Per tant, la informàtica, la creativitat, el disseny, la simulació, tot això dels videojocs que tant agrada a molta gent i que a través del mòbil, de les tauletes, dels ordinadors s'utilitzen, bé sigui com a lleure, bé sigui com a altres temes, doncs ara hi ha titulacions, graus específics, i aquest de la Universitat Politècnica de Catalunya, que comença aquest setembre 2015, es diu Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Pel seu torn, la Universitat Pompeu Fabra comença també una doble titulació que es dirà Fisioteràpia més Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Ja veieu, aquesta atenció, aquest interès per les dobles titulacions. La Universitat de Girona, Disseny i Desenvolupament de Videojocs, també. La Universitat de Lleida, Enginyeria Mecànica més Enginyeria de Medi Ambient, o semblant, que els fa en anglès. També, per exemple, l'altra doble titulació de la Universitat de Lleida és Infermeria més Fisioteràpia. La Universitat Ramon Llull, que és privada, comença amb una titulació aquest any que ve de Comunicació Audiovisual, a més de totes les que ja estaven fent, per descomptat, i una doble titulació, aparentment molt atractiva, de Farmàcia més Nutrició Humana més Dietètica. Per tant, ja veieu, carreres doncs, així, de doble titulació. La Universitat Central de Catalunya, la de Vic i la FUB, comencen Administració i Direcció d'Empreses, això ho tenim més a prop, es farà a Manresa, i després també s'impartirà Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. La Universitat Internacional de Catalunya, que és privada, fa Odontologia, comença Odontologia, i, per exemple, la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, a distància, doncs una doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses. Com anem veient, doncs, les dobles titulacions creen criteri, s'estan implantant. Algunes dades generals sobre la universitat a Catalunya. A Catalunya, les 7 universitats públiques, les que depenen de la Generalitat, veieu, cobreixen, pels habitants que tenim a Catalunya, cobreix cada universitat, diguem, tindria l'equivalent a un campus d'1.040.000 habitants. És per comparar una mica amb les altres. O sigui, per cada universitat de Catalunya pública li corresponen 1.041.000 habitants, mentre que a tot Espanya en conjunt 975.000 habitants. Per tant, és una mica millor, perquè hi ha menys persones per anar a una universitat pública. Però és que, per exemple, França és de 804.000 habitants, o els Països Baixos de 317.000 habitants, i algunes que encara és menys, a Finlàndia, per cada universitat pública li correspon una parcel·la d'habitants de 130.000 habitants. I hem dit que Catalunya era de 1.041.000. Per tant, es pot veure la diferència de la quantitat, diguem, d'oferta universitària que hi pot haver a Finlàndia, també a Àustria, doncs que tenen dades de 130.000 habitants per universitat, i a Catalunya encara tenim de 1.040.000. A Catalunya hi ha una despesa anual per les universitats públiques de pràcticament 1.000 milions d'euros al cap de l'any. Enresat, uns 1.000 milions d'euros al cap de l'any és la despesa que fa Catalunya per les 7 universitats públiques. I quant personal hi ha? A les universitats públiques de Catalunya, aquestes 7 de públiques, no totes, les privades no estan aquí comptades, només les públiques, hi ha personal, professorat, 12.000 persones de professors i 8.700 de personal d'administració i serveis, per tant, col·laboradors en tots els temes, des de conserges fins a secretàries, administradors, etc etc. Total, el professorat més el PAS, que se'n diu, personal d'administració i serveis, a Catalunya són 21.000 persones ocupades. Alumnes matriculats a les universitats catalanes, 213.000 a aquestes universitats públiques, que ve a suposar una despesa, bé, si ho comptéssim per aquests alumnes matriculats, de 4.200 euros que costa cada matriculat i cada any de les universitats públiques de Catalunya. 4.200 euros. Si ho comptem d'una altra manera, que són els graduats, la gent que treu el grau, el màster o el doctorat cada any, que a Catalunya n'hi ha 33.000, doncs vindria a resultar que cada graduat, que cada persona que treu un títol, una carrera superior, o bé un màster o un doctorat, ens costa 27.600 euros. Són dades, però, que crec que val la pena també una mica conèixer. Catalunya destina 1 milió d'euros a la universitat pública, les 7 universitats públiques que hi ha. Això ve a suposar 27.000 euros per cada graduat que es titula al cap de l'any, o 4.300, quasi bé, euros per cada persona matriculada, que és diferent, que és clar, que els que es titulen. En valors més absoluts, Catalunya, doncs a veure, respecte a alguns països europeus, per tenir una mica de referència, destina el 1,09% del PIB a la universitat pública, pràcticament un 1% a les universitats. Mentre que, per exemple, Espanya dedica l'1,15%, els Països Baixos, Alemanya dedica 1,07%, semblant a Catalunya, aquí és 1,09%, però que a Suècia, hi ha països que hi dediquen molt més, dedica a la universitat pública 1,57% del PIB, del Producte Interior Brut. A Suècia, 1,57%, a Catalunya, 1,09%, a Espanya, 1,015%, per veure alguns punts de referència. Hem de dir també que és car estudiar a Catalunya. És car estudiar a la Universitat de Catalunya. Un curs de grau promig aquí a Catalunya ve a sortir uns 2.600 euros cada any, 2.600 euros cada any, de grau. Per tant, aquesta és la primera tanda de la universitat, diguem que és de 4 cursos, doncs cada curs ve a suposar de promig. Per tant, una carrera respecte a l'altra és diferent. Les de tècnica, les d'enginyeria, les d'arquitectura són més cares. Hi ha pràctica, hi ha experimental, hi ha laboratoris, i les, diguem, més de lletres o de filosofia o d'humanitats, aquestes són una mica més barates, però en promit són 2.600 euros per cada curs de grau. És semblant a Espanya, però molt més barat, per exemple, a França, que en vez de 2.600 surt a 185 euros el curs, o tant, ja es veu que la subvenció és molt més important. O Itàlia, Bèlgica i Alemanya, que ve a sortir un curs de grau per sota dels 1.000 euros, i a Portugal 1.066. Per tant, Espanya és un dels llocs cars per estudiar. 2.600, quan veiem que la majoria d'aquests països d'Europa surt a uns 1.000 euros al grau. Per sobre, sempre hi ha algú encara que té més car, a Suïssa 3.000 euros cada grau, al Regne Unit i Irlanda, perdó, uns 6.000 euros a l'any, el grau, i el Regne Unit a Anglaterra 11.000, és el més car. Una altra diferència important és que aquí a Catalunya el màster també és més car que en els altres països, o que la majoria dels altres països. Un màster a Catalunya, o també a la resta d'Espanya, havia costat uns 4.000 euros cada curs. Hem dit que el grau eren 2.600, el màster uns 4.000. A França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, ve a sortir pràcticament igual que el grau, uns 1.000 euros l'any, i aquí 4.000. I n'hi ha de més cars, com sempre. Irlanda, 12.000 euros l'any, i Grècia, 12.000 euros l'any, el Regne Unit, 11.000 euros l'any, del màster, estem parlant, eh? Per tant, és car estudiar a Espanya, per resumir, diguem, 2.600 euros el grau, de promig, els graus són molt diferents, per tant, cada un quan anirà a estudiar veurà que li cobren diferent d'això, però ja el promig de Catalunya és 2.600 euros, i els màsters, quan has acabat els 4 cursos de grau, es pot fer un curs o dos de màster, depèn del tipus de màster, 4.000 euros a l'any aquí a Catalunya. També tenim poques beques. L'altra solució seria, doncs, això, ajudar-ho, subvencionar-ho amb beques, però han caigut de 3.200 euros que més o menys hi havia de promig aquí a Catalunya l'any 2011, a 2.800 van baixar el 2013, i ara les beques, doncs, encara gaudeixen menys de 2.800 euros a l'any d'ajuda. Per tant, l'ensenyament, podríem dir com a resum, que la Universitat de Catalunya és cara. Tornem d'aquí un moment, veiem les professions que tenen més sortida i algunes coses més de la universitat avui, que és el que ens dediquem.
Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all?
Tornem tots nosaltres, amics de la veu de Navàs, amb ciència a l'abast de tothom, avui amb el programa que hem titulat La Universitat Avui. La universitat, ens hem dedicat a les coses més tradicionals, com són les titulacions que s'imparteixen a Catalunya, les universitats que hi han, els graus, els màsters, fins i tot ens hem acostat en els costos que té això, que és la universitat és molt cara, i a Catalunya més que a molts altres països. I ara, per acabar el programa d'avui, ens dedicaríem a revisar una miqueta algunes professions que estan naixent, diguem, en el món doncs, modern i que poden tenir relació amb les carreres que després s'han de convindria doncs, impartir i que, per tant, també els que ens escolten, els joves que han d'entrar a la universitat, poden pensar si alguna d'aquestes professions pot ser atractiva per ell. Per acabar doncs, amb algunes de les carreres que tenen menys atur, que també convé pensar en quan acabes si et podràs col·locar o no. Hi ha algun tipus de titulacions que sembla que últimament estan baixant d'importància. La innovació, podríem dir, a nivell global està canviant algunes tendències que hi havia. Doncs, per exemple, les telecomunicacions eren number one, no? Les més destacades, o el sistema, o la cosa mèdica també, les TIC, podríem dir-ne, el món de l'automoció, de la seguretat, en alguns llocs de la defensa, i sembla que aquests dos últims cursos s'està tendint més a necessitar o a voler impartir titulacions dedicades molt al ram de l'alimentació, al ram farmacèutic, biotecnologia, i també les telecomunicacions, per descomptat que no han perdut interès. Un gran atractiu el té l'internet, per tant, la informàtica, les telecomunicacions, l'internet de les coses, que se'n diu ara, o sigui, connectar el món amb els equips doncs, que tenim més propers, les smartphones, les tauletes, els mòbils, el portàtil, també els sensors, i per tant connectar els humans, els equips, a què puguin tenir un abast mundial, pràcticament, no? Algunes de les professions que no són carreres concretes, sinó que són professions, que són tendències cap on es va, hi ha un llarg llistat, però parlem d'algunes que tenen ressonància últimament i que semblen de molt interès. Per exemple, el consultor Big Data, que se'n diu. Aquella persona, doncs, que ja que existeix molta informació a tot arreu, a les xarxes i amb el que estem treballant, algú l'ha d'organitzar, i aquest seria un tècnic doncs, que a més de saber molta informàtica i molta electrònica i telecomunicacions, coneixeria molt bé com organitzar aquest gran volum d'informació que hi ha al món per després poder-lo utilitzar, i hi ha empreses que ja estan molt interessades en això. Per exemple, els bancs, com utilitzar doncs, tota la quantitat de targetes que tenen i d'entrades que tenen, o el món de la televisió, com interactuen unes televisions amb les altres i els senyals, etc. Per tant, tot això genera molt volum de dades i que hi ha el consultor Big Data, que és una professió, diguem-ne, d'aquestes de futur. Un altre podria ser l'expert en cursos online. Cada vegada, d'alguna manera, hi pot haver docents que, pràcticament, en cursos a distància, doncs, amb poca gent, amb poc professorat, abastin a molta quantitat d'estudiants, d'alumnes. Abans es requeria a cada universitat, a cada facultat, bons titulars, bons catedràtics, per compartir doncs, les classes que havien de fer. Ara, en pocs, es pot atendre una gran part, diguem-ne, d'Europa. D'altres que podria ser els gestors de la informació en el núvol. Hem sentit a parlar doncs, que ara es pot enviar la informació que estàs treballant al núvol i rescatar-la des de qualsevol part del món a través d'internet. Doncs hi ha d'haver gestors que la col·loquin, que la protegeixin, que sàpiguen manipular aquests grans volums d'informació que estan, diguem, que no saps on estan, que per això se diu que estan al núvol. També hi ha gent experta en més d'una cosa, per exemple, arquitectes informàtics. No n'hi ha prou avui dia de ser un bon arquitecte, sinó que ha de ser un gran expert doncs, en coneixements d'informàtica també. No n'hi ha prou en fer plànols i en fer esquemes, sinó que després això com es tradueix en transmetre-ho en un bon dossier, en una bona documentació per passar-ho en aquell que t'ho ha de comprar, i això necessita de la informàtica per descomptat. Abogats matemàtics, també exactament igual. Un abogat s'ha d'enfrontar a conflictes legals i que si no sap una gran dosis de càlcul, alguns d'ells doncs, no pot servir. L'economia digital fa que doncs, hi hagi d'intervenir les matemàtiques amb el dret, també. Podríem parlar de psicòlegs empresarials, per descomptat, una de les professions també molt futur, atendre casos d'assetjament, d'obsessions, de depressions, degut a que les tecnologies fan avui dia que els treballadors no desconnectin mai i potser han nascut noves professions. Ara un s'emporta pràcticament el treball a casa, sempre està connectat, sempre té alguna cosa que fer. I això li pot ocasionar doncs, això, desordres, estrès i que hi ha d'haver neuropsicòlegs empresarials que hi puguin donar atenció. El metge personal sembla que en un món tan globalitzat cada vegada es tindria més tendència a tenir a prop el tradicional metge de família, podríem dir-ne, no? La gent vol poder demanar, vol poder saber, a més de malalties, doncs, un estil de vida saludable, el menjar, l'esport que ha de fer, i la figura del metge és molt, molt important en això. Un metge enginyer, per descomptat, conjugar la capacitat de coneixements que té un metge, doncs, a més, amb els mitjans que hi pugui haver, la maquinària que avui dia, els equips que hi pugui haver, fa d'aquesta persona, d'aquest metge, un professional molt més valorat, no? S'han fet intervencions que es transmeten a tot el món en directe, per exemple, amb aquestes ulleres de realitat augmentada de Google. Doncs això són tecnologies, són equips, són aparells que, per descomptat, fa molt poc temps, molts pocs anys que no hi eren. Un artista digital, anant en el món de les arts, no? Creadors d'obres, per exemple, pintors que han d'utilitzar l'iPad, que poden crear obres doncs, amb les tauletes electròniques, amb els ordinadors, i que abans això doncs, no era així. O bé, ja per acabar, experts en 3D, aquestes impressores 3D doncs, que s'utilitzen per realitzar doncs, esquemes, muntatges, o bé per netejar obres d'art, o per fer doncs, això, simulacions de tot tipus tridimensionals. Són com una espècie de... Ets un creador, un pensador, que fas una obra, que fas artesania a través d'una impressora, podríem dir-ne, no? I d'aquí podríem passar a alguna referència que hi ha hagut últimament en els mitjans de comunicació sobre les carreres que tenen menys atur, que podrien anar, us en citaré 5 o 6, des dels químics, els físics i els geòlegs, aquest món, diguem, de les ciències bàsiques, que el 72% estan ocupats al cap, em sembla que és d'un any d'haver tret la carrera, una cosa així. La carrera de dret doncs, també és molt acceptable i hi ha poc atur. Periodisme i informació sembla que també està creixent el treball, podríem dir-ne, l'ocupació. Informàtics, per descomptat. Matemàtics i estadístics estan ocupats amb un 80% quan acaben la carrera. Veterinari, doncs, la taxa de treball també és superior, doncs això, al 80%. Per tant, des de químics fins a dret, fins a periodisme, informàtica, matemàtics estadístics, veterinaris, etc. I les que tenen menys ocupació, per desgràcia, totalment al contrari, passem des de les humanitats, l'educació i la docència, en alguns casos, també això no es pot generalitzar mai, l'arquitectura i la construcció que ha tingut en la crisi una reducció dràstica i el ram de les arts que hi pot haver un 50-60% d'ocupats al cap d'un any, en canvi que els altres passen del 80. Bé, amics de la Veu de Navàs, oients, fins aquí aquest programa d'avui doncs, que us ha acompanyat una estoneta el segon diumenge de cada mes, que us acompanya cada segon diumenge de mes. També ens trobaríeu a internet, ens trobareu a internet a laveudenavàs.navàs.cat. Avui hem parlat de les universitats actuals, què esperem d'elles, com entrar-hi, què costen. El setembre que ve doncs, una nova fornada de joves hi hauran d'entrar-hi i per això ho hem titulat La Universitat Avui. Que tingueu molt bon dia, bona setmana i a reveure.